Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Popa amb Mariola Vinarès.
Som a la desena temporada del Pop-Up. El lema és divulgació digital per una vida real. Hem preparat una ficció que té a veure amb els influenciadors i les influenciadores i els menors. I avui entrem al Vibes Festival, un festival de cultura digital jove, nois i noies de la generació Z. Reacciona a la ficció Pop-Up la Naia Gironès, que és una de les organitzadores d'aquest festival. Alerta que entra en joc la Berta.
Capítol 3. Influencer al 5.
Qui és aquesta nena tan guapa que fa 5 anys avui i estrena un vestit que li ha regalat la seva iaia?
Conjunt Smart Fit infantil. Valor sentimental altíssim.
Dani, aprofita ara que somriu. A veure aquest somriure de princesa.
Una princesa no. Vull ser una holoprincesa.
Doncs una holoprincesa. Dani, aprofita ara que somriu.
Sí, sí. No estoy a manera, tu.
Va, estigues preparat. Sí. Va, que hi torno. Vinga. Ai. Ai, però si el vestit fa pessigolles. Va, va, que la iaia està esperant la foto per presumir de neta.
Ara sí, en tenim una.
Només una?
Però és increïble, mira-la, que guapa.
Somriure òptim detectat. Índex de debilitat d'àvia 100%.
Ho sabia. Li envio a ma mare o la penjo i l'etiqueto?
Ai, ja la penjo jo, va, que així controlem qui la veu.
Ben pensat. Està bonica, eh?
Molt. Penjada. I amb filtre d'il·lusió domèstica.
Índex de viralitat, 89%.
Calla, calla. Només ens faltaria això, ara. Què? Dinem una pizza de cultiu celular?
Començo a fer-la.
Va, li canvio la roba i vinc a ajudar-te. Ara la mama et traurà aquest vestit tan lleig. Ai. Mòbil. Llegeix el missatge.
Notificació prioritària. Benvolguts pares de la Berta. La seva filla ha estat seleccionada com a imatge corporativa del nostre programa d'snacks saludables.
Com que... imatge corporativa?
No. Què dius? Què hem acceptat exactament?
Segons sembla, el perfil digital de la Berta compleix tots els criteris d'influència infantil. Enhorabona! La vostra filla us generarà ingressos passius.
Espera. Perfil digital?
Jo no li he fet cap compte, eh? Pujo les fotos des del meu...
Tot el contingut vinculat a la menor s'ha incorporat automàticament al marketplace de dades biogràfiques.
Però per què ho sap el maleït rellotge i nosaltres no tot això?
Hola, em dic Bjork i sóc el representant digital assignat a la seva filla per garantir el compliment del contracte. Els informem que la seva imatge estarà associada a Snackits fins al 2040.
No, ni de conya, eh? 13 anys! No.
Jo l'esborro ara mateix.
La menor ha signat implícitament la cessió mitjançant el seu compte. El contracte actual no es pot trencar.
Felicitats, pares influents!
Judit, mira... acaben de publicar un vídeo. Un vídeo d'ella, menjant snacks.
L'esmorzar més saludable. Snackits.
I som nosaltres qui la gravem.
L'esmorzar més saludable.
No, jo Snackits. No recordo haver-ne gravat cap
vídeo
així.
L'esmorzar
més saludable. Dani, Dani Pagès. Judit Alma Alonso. Veu pulsera biomètrica Mariola Dinarès. La resta de veus són sintètiques, creades amb la IA de l'empresa catalana Haidini. Guió Emma Mussoll. Muntatge i músiques, Joan Arenyes. Producció, Júlia Estals. Direcció i presentació, Mariola Dinarès.
Pop-up.
Divulgació digital que connecta amb la vida real.
Naia Gironès, cofundadora de Youth Talent, ho sap tot de l'anomenada Generació Z i el màrqueting d'influenciadors. Què t'ha fet pensar aquest episodi del Pop-up, Naia?
Home, em sembla bastant heavy, la veritat. És una realitat, perquè ho han exagerat i ho han fet una mica més com si hagués de ser que acceptes des del minut 1, però Crec que és això que al final acabes acceptant com moltíssimes coses de xarxes socials que estàs donant permisos perquè literalment entrin a la teva vida i la teva vida passa a ser servei públic literal.
És a dir, tu creus que som realment conscients o que diem acceptar una mica de tot sempre?
Jo crec que diem acceptar tot. O sigui, potser no ho hauria de dir, però sóc la primera que ho faig. Típic que mucho texto, dius, venga, que sí, que sí. I apretes a tot que sí, després no te n'adones de la quantitat de coses que estàs acceptant. No, i també que toca un tema bastant heavy, o sigui, bastant important, que és els menors.
Una mica l'objectiu d'aquesta temporada del pop-up és que tots plegats reflexionem sobre aquest entorn que estem dia a dia, no?, a nivell digital. Clar, hi ha moltes coses que ens plantegem, no? La Naya Ginorès és cofundadora de Youth Talent. Youth Talent és un equip que mou, diríem, el talent jove, dieu.
Sí.
Ajudeu a empreses, institucions i centres educatius a entendre i apropar-se i connectar amb la generació Z. Què caracteritza la generació Z?
Sí, aviam, molts cops quan parlem de la generació Z sembla que, o sigui, jo formo part d'aquesta generació, jo tinc 24 anys, llavors parlo una mica en propietat, i és veritat que a vegades sembla com que siguem defensores de la generació Z i tal. Simplement posem en valor aquesta generació. No vol dir que les altres no siguin interessants, no vol dir que les altres siguin menys que la generació Z, simplement que som la nova generació que està entrant al mercat laboral. Ara mateix, dins del mercat laboral, som quatre generacions diferents. Està la generació Z, doncs, més o menys des del 1997, 96, por ahí, fins al 2010, 2012. Aquesta és la generació Z. Després estan els millennials, però també estan després els X i estan els boomers. Pues aquestes quatre generacions ara mateix estan al mercat laboral. Totes les generacions tenen dinàmiques diferents de treballar. Van havent canvis de la generació dels boomers, dels X hi ha canvis, dels X als millennials hi ha canvis, dels millennials als Zs hi ha canvis. Sí que és veritat que hi ha hagut una cosa que ha marcat la diferència de la generació Z respecte a les altres generacions, i és que la generació Z som natius digitals. I això implica que ens hem educat de maneres diferents. És a dir, la manera que parlem amb el nostre voltant, la manera de relacionar-nos, de treballar, de comunicar-nos, tot canvia. Llavors això és el que realment marca la diferència respecte a les altres generacions. Cada generació té les seves coses i hi ha canvis, però sí que és veritat que justament amb aquesta hi ha hagut un canvi exponencial. I ara espera't, perquè venen els alfa, que és la que venen després de la generació Z, que aquí el que marcarà la diferència serà la intel·ligència artificial.
Clar, tot automatitzat.
Exacte.
Però també és veritat que es comença a veure que són una generació, la que està naixent ara, diríem, que diuen que en general s'amagaran més a les xarxes, no s'exposaran tant. És curiós això, no?
Sí, jo crec que és perquè, no sé, hi ha hagut com un boom d'oversharing de millennials i zetes, sobretot, que estem com mega acostumats a literalment ensenyar tota la nostra vida, que m'imagino que els alfas han arribat al punt de saturació de continguts i diuen no, lo mío es mío i jo vaig defenso...
La veritat és que hem aprofitat perquè una de les coses que agrada a la generació Z són els esdeveniments, no?
Sí.
Perquè, o sigui, són molt digitals, però si s'organitza un esdeveniment per ser físicament, per conèixer, entre ells és una cosa que agrada i per això som al Vive Festival, que potser és una de les coses per les quals organitzeu aquest festival, no?
Sí. El Vibes és un festival de cultura digital jove que el que volem és donar veu i impulsar projectes d'aquest àmbit fet per joves d'entre 18 i 35 anys. El concepte de cultura digital realment és un concepte super abstracte i super difícil d'explicar. De fet, jo sóc la primera que em costa moltíssim.
És ampli perquè gairebé és tota la vida allà dintre.
Exacte.
No?
Sempre diem tot l'àmbit cultural amb una base tecnològica, però vamos, que la gent es queda exactament igual.
Però, per exemple, una cosa molt maca que feu és que dieu que la cuina, la gastronomia és cultura, que això m'ha agradat molt.
Sí, nosaltres al final hem fet una mica el concepte de cultura digital, ens hem apropiat i l'hem fet nostre, perquè volem que sigui algo també experiencial i que la gent que ve doncs, pugui provar els projectes i tot de primera mà. I ens vam dir, vale, pues, anem a definir 6 seccions, i les seccions del festival són music tech, food tech, fashion tech, i després videojocs, art digital i noves tecnologies que són més tecnologies immersives, realitat virtual i una mica aquest mundillo.
Hem aprofitat que hi havia molta gent d'aquesta generació per conèixer una mica més els seus hàbits i, curiosament, després escoltareu el que ens han dit, però molts d'ells diuen jo no vull ser viral, però vull que la meva empresa sigui viral.
Home, és que és així.
Si una empresa ja no és de les xarxes, ha de ser les xarxes també,
sí,
no? Però
sí.
Potser a nivell personal la gent no es vol exposar tant, però en canvi sí que les seves empreses perquè puguin fer-se negoci,
sí.
No?
Sí, nosaltres quan treballem amb algunes organitzacions que potser volen apropar-se a la generació Z, sempre els diem, és que si no estàs a xarxes socials, no existeixes. O sigui, ja pots fer totes les iniciatives xulíssimes. De cop dones un servei gratuït de gimnàs, cursos per aprendre tants idiomes. Però si tu això no ho expliques a cap lloc i només ho saps quan estàs dins de l'empresa...
Ja has d'anar apareixent als mòbils de la gent. Has d'anar apareixent i ser una mica el dia a dia, no?
Sí, sí.
Clar, tu deies, una de les principals característiques d'aquesta generació Z és que són nadius digitals,
sí.
No? Però clar, això vol dir també que tenen una cultura digital que cada vegada saben sí. Més com comportar-se dins de les xarxes. No escoltàvem aquesta ficció, dèiem, ostres, està, sembla ciència-ficció, però també pot ser molt real, no? El
sí.
Fer-te viral d'un dia per l'altre, això. Quants tiktokers, que va ser l'esclat del TikTok, no? El confinament, gent que d'un dia per l'altre s'ha fet famosa.
Sí, 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 totalment. I és algo que és que t'arriba del no res, que també suposo que per això també s'ha parlat molt de tota la part de salut mental. O sigui, el fet de fer-se viral vol dir que passes de no ser ningú a ser-ho tot per
un
instant.
El centre d'atenció, no?
Ser el centre d'atenció de tot el món. I això a vegades ningú t'ensenya a gestionar això.
A veure, si parlem de cultura digital i també d'empreses que es volen obrir camí amb una generació jove, és evident que la figura del creador de continguts, la figura de l'influencer, és molt important, no? Aquí moltes de les empreses que iran aquí diu: jo no vull ser viral, però sí que contractem creadors de contingut yeah. perquè ensenyin la nostra feina, no? Aquest màrqueting d'influencers és molt important per les marques, no?
Sí. Sí, és molt important, bàsicament perquè és una nova manera. O sigui, sempre hi ha hagut influencers. En els anys que no existia ni la tele, els influencers del moment eren els reis,
clar.
Literalment.
Sí, 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 sempre han tingut referents i fins i tot alguns els pares, no sé. Vull dir...
Exacte, l'únic que els influencers d'aquell moment era la realesa, després van passar a ser els que sortien a la tele, els actors i actrius del moment, i ara doncs, tothom que té un mòbil i agrada pot ser influencer.
Clar, s'ha democratitzat més la figura, no?
S'ha democratitzat totalment.
Però amb tu m'agradaria també reflexionar al voltant d'aquesta mala reputació a vegades quan parlem dels influencers. Per què té tanta mala fama quan estem comprant moltes coses o gairebé totes les coses que comprem és perquè l'hem vist a un influencer, una creadora de continguts i té molt impacte això a nivell de mercat, no?
Jo, sincerament, crec que hi ha molt hate als influencers perquè en veritat tothom voldria ser influencer i tenir la vida que té un influencer.
Per enveja.
Home, a qui no li agradaria que li paguessin un viatge? A qui no li agradaria que li regalessin roba per tot arreu? Clar que sí.
Però en canvi ser bona influencer tampoc és tan fàcil.
No, a mi em sembla de veritat. O sigui, sí que és veritat que nosaltres també hem treballat amb influencers i a vegades penses, ostres, són molt abusius els números que dominen alguns influencers.
El catxet que tenen a
exacte,
vegades.
Exacte, exacte. Però clar, si fan la feina i et aconsegueixen vendes i converteixen i tot...
Vosaltres que heu treballat amb tants, realment ho veieu? O sigui, sabeu perfectament quan contracteu un influenciador i si ha servit per una campanya que converteix o altres que no. Potser ara estem pensant en alguns influenciadors que pensem que ho estan petant molt, però en canvi no converteixen a nivell de vendes, no?
Però això passa amb tot, o sigui, no passa només amb els influencers. També si pots fer publicitat a xarxes socials i que et vagin superbé, i fer una altra publicació que després publicites amb un creatiu una mica diferent i no et va. Llavors, és prova A-B. Igual que és prova A-B amb les publicacions que fas a xarxes socials, és prova A-B amb influencers. La diferència és que els influencers potser te la jugues més a nivell i pagues el seu caché.
Anem a un tema que a mi m'interessa molt, que és els dels nano i el microinfluencer, no? Perquè
vale.
No sé si estàs d'acord amb mi, però cada vegada més, o sigui, les marques volen com molta segmentació, influenciadors que vagin a una cosa més concreta que no els grans, les grans dolceides o tal, que agafen a tothom. Això també estàs d'acord?
Sí, aviam, jo estic molt a favor dels microinfluencers, més que res perquè... Com a pime, que soc, els microinfluencers, doncs potser te'ls pots permetre i a les grans influencers del moment són intocables.
Clar, o sigui, quan estarien cobrant per un post? Per exemple, una Dulceida, quan deu cobrar per una story, no sé.
Per una story, jo crec que deu cobrar 2.000 euros, potser, fàcil, eh? Per una story, que se'n va als 24 hores.
Potser més, fins i tot, eh? Jo crec.
Sí, potser...
A mi un cop l'Àngel Llàcer em va dir que havia cobrat 2.500 euros per un tuit.
Wow.
Vull dir que em refereixo que segons com, bueno, clar, tu demanes i si t'ho donen. I en canvi hi ha aquesta opció dels microinfluencers o nano que agafen un segment molt concret.
Exacte.
No?
Jo et dic, estic molt a favor, més que res perquè, jo què sé, per exemple, la cultura digital, que al final el sistema aquest festival és un molt nicho, la cultura digital. I tu, si li dius a la Dulceida que et publiciti un festival de cultura digital, no ho sé si vindran o no vindran. Perquè... O sigui, ens ajudarà a arribar molta gent que conegui una mica més el festival, però d'aquí a que converteixin i vinguin al festival?
Clar.
Home, doncs no sé. Però potser si vas a algú, no sé, per exemple, tenim gaming, no? Vale, pues, ojalà arriba en algun moment, eh? Però Ibai Llanos. Home, pues, Ibai Llanos és més nicho.
Jo crec que t'ompliria el festival Ibai Llanos,
home,
eh?
Home, ojalà poder comptar amb Ibai Llanos. Hi ha molts microinfluencers de gaming que es poden contactar i que s'estan fent el seu forat, jo què sé, no té per què ser només a Instagram,
no.
No,
però, per exemple,
també.
En català el Norman López, per exemple, no? O sigui, ja hi ha que tenen aquest nínxol. I d'altra banda, també, els que sou especialistes en buscar creadors de contingut per publicitar marques, també és interessant, no? Perquè, per exemple, Ibai Llanos pot ser molt famós, però és que, a més, ell feia LOL, és a dir, que en sap. No és només la cara perquè s'ha fet famós, sinó que és que domina el gaming, no?
Sí.
I això també s'ha de fer aquesta recerca, no?
Sí, has estat molt a xarxes. Està pendent de qui està de moda, qui no, qui s'ha fet viral,
està la tendència de la setmana, del moment, i això. Sí. Escolta, si haguessis de fer com unes recomanacions d'un consell per comunicar bé a les xarxes socials...
Jo crec que és molt important no tenir vergonya, ser una persona carismàtica, sincerament.
Autenticitat, no?
Exacte, ser tu mateix, dir les coses tal qual les penses.
S'ha de ser carismàtic, autèntic i no tenir por, vergonya... I...
Sí, jo crec que això és la clau.
I després també cada xarxa també té un llenguatge diferent, no?
Sí. Mm. Sí que és veritat que Instagram i TikTok són més similars. O sigui, sí que es poden aprofitar continguts que fas a TikTok per penjar-los a Instagram. Al final, Instagram va agafant una mica de les xarxes socials que funcionen.
Va copiant.
És així.
Sí.
I per això es manté també tan amunt. I ara també YouTube es torna a portar, perquè com ara s'han tornat a posar molt de moda tot el tema de podcast, es treuen clips que pots aprofitar per YouTube Shorts, pots aprofitar per TikTok i mil coses. I ens has d'anar adaptant. I crec que el guai també és intentar que un contingut el puguis aprofitar amb les diferents plataformes i adaptar-lo una mica al concepte de cada plataforma. Mm.
Bé, Naia Gironès, per acabar, la cofundadora de Youth Talent, la pregunta és, què els diries als pares d'aquesta nena que s'ha fet influencer amb 5 anys?
He de dir que crec que no estic gaire a favor. La nena de 5 anys no té ni idea ni d'on està sortint ni de res. Vigileu perquè mai saps on arribaran aquests continguts i crec que l'important és que la nena, quan tingui una edat que pugui decidir, ella mateixa digui si vol o no vol exposar-se en aquest sentit.
Mira, ara el que farem és anar per aquí, buscar gent de la generació Z i preguntar-li si volen o no ser virals. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Pop-up amb Mariola Vinarès.
Marina, 21. Què faries si et fessis viral? A veure, si guanyés diners, m'aniria a dinar amb els meus amics, por ahí. Si no, pues crec que em faria bastanta vergonya. No borraria el vídeo, però és que em faria molta vergonya.
I si la teva filla de 5 anys ja es fa influencer de cop molt viral, què?
No em faria gràcia. O sigui, molt petita. Que tothom sàpigui qui és i... No, crec que no. Crec que no l'explotaria.
Joan López, 23 anys. Què faria si em tornés viral anar de farra por ahí per celebrar-ho?
T'agradaria?
Potser sí, potser no. Pel pal sí, perquè ets famós, la gent et coneix, vas por ahí i tothom saps qui ets, però potser no pel mateix motiu.
I si la teva filla de 5 anys sigués influencer i fos viral?
Si guanyés diners fent-se viral, li posava a una cuenta pròpia seva i li pagava els estudis i l'ajudaria. Soc càmera, li gravaria els TikToks.
No et faria por, eh?
No.
Martí Manent, 23 anys. La meva idea no és fer-me viral, però no crec que canviï res. Jo crec que seguiria amb la meva vida normal. Home, als 5 anys No, no m'agradaria, jo crec, no? Jo crec que és molt petit per assimilar el que és, no sé, que tothom et coneixi, no? I ser una figura pública en aquest sentit. Potser si una cosa tens 12 anys, potser t'ho pots plantejar, no? Però amb 5 jo crec que és molt petit.
Clara Munté, 25 anys. Home, depèn d'en què, no? O sigui, si em fes viral en un vídeo en el que quedés malament, potser voldria marxar del país o no sé, marxar a algun lloc en el que no se'm conegués. Però bé, si fos per alguna cosa positiva, doncs aprofitar, no? O sigui, jo en el meu cas soc saxofonista, llavors doncs trobar més concerts seria una bona manera. I si tingués fills, no els hi deixaria que tinguessin xarxes socials amb aquesta edat. O sigui, 100% segur. Perquè crec que el món de les xarxes socials no està pensat per nens. O sigui, no és un lloc segur per persones que encara s'estan formant.
Em dic Emma Lladó i tinc 29 anys. Soc creadora de contingut i tinc una mica de pànic que algun dia un vídeo es faci viral. El meu compte és Emma Lladó. En comptes d'una O és un 0.
Quin tipus de contingut?
Emprenedoria, en català. Si és una viralització bona, que la gent, ostres, sí, si em comença a caure un munt de hate, doncs segurament. Preservo molt la meva vida privada en aquest sentit, sí que parlo d'emprenedoria, però penso que els menors d'edat és un tema que no crec que... No m'agradaria, sincerament, no.
Pau, 33. Soc una persona més aviat introvertida que tampoc m'agrada una sobreexposició ni que la gent em pugui reconèixer pel carrer. Bé, depèn del motiu que em faci ser viral, també, no? Però en principi no.
I com ho gestionaries?
Amagant-me o reconduir-ho cap a alguna cosa maca que em motivi. Ja sigui la meva empresa, ja sigui alguna causa solidària, algo així.
Guillem, 33. El que m'agradaria és que l'empresa es fes viral, no jo. Jo sempre he pensat que ser famós és una de les pitjors coses que hi ha, perquè no sóc una persona que per res li agradi la fama, sinó que es viu molt més tranquil sense que et coneguin.
Llavors, com gestionaries si avui de cop milions de visites?
Si me'n vaig a un altre lloc a viure que no em conegui ningú. No vull estar a un bar menjant i que em vingui la gent a una foto. No m'agradaria gens, per res. Depèn de quin tipus de divulgació, no? Si vas allà, et fas famosa per ser influencer, per fer uns balls de TikTok, pues malament. Si et fas famosa per una altra cosa, m'ho invento. Per ser la puta ama cuinant fent receptes de cuina, doncs vale, molt bé. Sounds Market. Nosaltres, al final, som una web on tenim una part de marketplace on qualsevol persona pot comprar i vendre un instrument entre ells. Vale? Nosaltres portem la capa de seguretat. I, per altra banda, recondicionem equip DJ i estem venent a nivell europeu. Estem molt actius a Instagram, creant contingut contínuament. De fet, treballant amb influencers del sector, com el Jordi Roca, el cuiner. Estem treballant amb ell també. Això sí que ho intentem fer el màxim viral possible. Sempre mostrant la nostra cara, perquè sempre està bé humanitzar l'empresa, però sense portar-ho al camp personal, diguéssim.
Soc Miquel Pérez i tinc 35 anys. Uau, si em viralitzés... Bueno, ho intentaria aprofitar, això primerament, no? O sigui, la promoció és important. Però si soc sincer ara mateix, no sé si seria capaç de gestionar-ho. Perquè, clar, vinc d'un món una mica més introvertit, però bueno, tot s'aprèn, no?
Teries ajuda psicològica?
Jo crec que sí, perquè... Tot i que ja estic en el món, no? On hi ha molts haters i molt això s'ha d'aprendre a gestionar.
Una nena de 5 anys.
És molt Black Mirror, això.
Sí, sí.
Si això fos veritat, suposo que s'hauria d'aprofitar també, però no m'agradaria gens. O sigui, una nena petita, primer ha de jugar, primer ha de fer coses a casa i no fer xarxes socials, penso jo. Això de la nena de 5 anys, a mi no em passaria. Jo no sóc pare, però els meus valors són molt de família, són molt de jugar. Jo he tingut una infància superfeliç, amb amics, a casa, i no em passaria. La tecnologia és una cosa que està en el dia a dia. I la tecnologia també implica globalització, implica xarxes socials, implica moltíssima comunitat, però no és incompatible amb saber-ho portar. O sigui, s'han de mantenir els valors, el respecte sobre la propietat privada, sobre la imatge privada, i això s'ha de traspassar al món digital, perquè el món digital no és un oceà de llibertat màxima. Està bé que hi hagi, però no, al final el valor de la meva llibertat comença i acaba on la teva, no? I aquests valors s'haurien de mantenir, que és el que costa, no, avui dia.
Pop-up amb Mariola Vinarès. Connectem amb la Carlota Planes, ella és advocada especialitzada en propietat intel·lectual i noves tecnologies digitals. Hola, Carlota, com estàs?
Hola, bon dia, Mariola, molt bé.
Ens preguntem com és la protecció del menor en termes digitals, de quina manera es podem protegir o es protegeixen?
Existeix una normativa específica per la protecció del menor des de fa molt temps, tant a nivell nacional com a nivell europeu, com a nivell internacional, inclús a les Nacions Unides, i de fet, si ho aterrem una mica més, tenim la protecció del menor des de la Llei de Protecció de Dades, actualment també la normativa de la Societat de Serveis Digitals de la Unió Europea, I en aquest sentit, dins de l'Agència de Protecció de Dades Espanyola, per exemple, es fa un reforç molt especial a tot el que és la protecció del menor dins dels entorns digitals. I s'han fet estudis per valorar l'impacte en el desenvolupament cognitiu, no? És aquesta voluntat de que el menor pugui desenvolupar-se com a persona, no? Amb un esperit crític, tenint coneixement doncs, del que implica cada acció que fa. En aquest sentit, el tema de l'entorn digital potser és un entorn en el que el menor queda més aïllat, potser és un diàleg més amb la màquina, amb la pantalla, i en el que doncs, moltes vegades se'n té poc coneixement per part doncs, de familiars, educadors, inclús amics, no? Per això es vol fer més reforç en els menors dins d'aquests entorns digitals. Hi ha una proposta de llei per part del govern espanyol de 11 d'abril de 2025 parlant perfectament doncs, del risc en el desenvolupament cognitiu i emocional, inclús de l'afecció en la qualitat de la son. Les plataformes, a través de la normativa de serveis digitals, han de complir amb una sèrie d'obligacions, com ara, per exemple, utilitzar les dades de comportament, historials de navegació, ubicació, perfils psicològics, també en temes doncs, de controls parentals i configuracions segures, i amb uns algoritmes doncs, més segurs per als menors, no? S'ha de fer molta èmfasi en l'alfabetització, no? Una alfabetització del menor i dels pares. És a dir, han de conèixer molt més què implica doncs, aquests entorns digitals que cada vegada són més presents i potser inclús podem dir que són més agressius.
A nivell de drets del menor, quines serien les edats?
Bé, en aquest sentit, la normativa de protecció de dades, per exemple, espanyola, estableix l'edat a què el menor pot prestar consentiment quan és major de 14 anys. Val? Si bé és cert que aquesta normativa s'està plantejant de canviar-se novament perquè doncs, s'està veient que la persona de 14 anys no és una persona amb una maduresa suficient com per decidir, no? Sobre determinats aspectes doncs, relacionats doncs, amb serveis digitals i entorns digitals.
Clar, suposo que estava als 14 anys perquè algunes xarxes pot ser-hi a partir dels 14, no? M'imagino.
Sí, però certament s'està valorant aquesta situació. De fet, és més, la normativa de serveis digitals de la Unió Europea preveu 16 anys i en aquest sentit el govern espanyol s'ho està plantejant de nou per als impactes que s'està veient que té en salut digital. També s'ha de tenir molt en compte doncs, la sobreexposició que en fan els pares dels menors a les xarxes. No? Per això és molt important que els pares siguin conscients del que implica aquesta empremta digital, a vegades no activa per part del menor, però sí passiva perquè és fruit de l'actuació dels pares a través de blogs, de xarxes socials, d'interaccions amb m'agrada, malgrat que puguin haver-hi dispositius de control parental, si els propis pares doncs, no en són conscients, efectivament la norma perd qualsevol utilitat, no? La finalitat de la norma, no?
Escolta, tothom fa la trampa, però això, no? Entrar a un web, una aplicació, posar una data que signifiqui que és major d'edat, hi ha alguna manera tècnica per fer-ho diferent i acabar amb aquesta picaresca?
És difícil perquè, clar, si anem a buscar eines, no? Serien unes eines addicionals que potser encara exposarien més el menor a aquestes xarxes, a les xarxes socials, a les aplicacions de les xarxes. Què vull dir amb això? Doncs, per exemple, dades biomètriques, no? A través de controls de dades biomètriques. Clar, aquí ja estàs introduint tota la teva informació d'una forma que encara pot ser més perjudicial per tu. O d'altres elements que, en el fons, la sofisticació tecnològica no vol dir que sigui amb més benefici per al menor. Potser inclús ho és menys. Crec que aquí la pedagogia ha d'anar més a autoresponsabilitat, que és molt difícil, evidentment, però sí que és veritat que si es promou des de les escoles i es promou per part dels pares, això pot resultar positiu pel menor, potser pensar-s'ho més. Es parla de l'allunyament digital, no? O sigui, que el menor doncs s'allunyi digitalment, no? Cada vegada tinc més clar que la societat digital i nosaltres com a ciutadans dins d'aquest entorn digital hem de tenir molt clar què és el que implica fer un simple clic. I particularment en el cas dels menors, crec que se'ls ha de sensibilitzar molt més de tot el que implica, no solament des del punt de vista del seu desenvolupament personal, físic i psíquic, sinó de l'entorn, de la sostenibilitat, de la no discriminació, dels biaixos, inclús de fer-los entendre què vol dir un prompt i què vol dir entrenar. Hem de ser tecnocrítics.
Influencer al 5. Acabem amb uns quants tips, uns quants consells. Els menors tenen dret a la privacitat i a decidir sobre la seva imatge digital. Abans de publicar-los, preguntem-nos si realment cal i quin impacte pot tenir. La viralitat pot ser immediata, però la petjada digital és permanent. Revisem permisos, configuracions de privadesa i plataformes on exposem els continguts. Les xarxes són una eina de comunicació potent, però cal establir límits d'ús, horaris, notificacions i continguts. Un ús responsable també és un ús educat. Cal gestionar riscos, reconèixer la publicitat i entendre els nostres drets en l'entorn digital. Aquest capítol l'hem fet amb David Bagés i Alma Alonso, les veus de ficció, i Emma Mussoll, en els guions, muntatge de Joan Arenyes i producció de Júlia Estals. Totes les veus sintètiques del pop-up són de la intel·ligència artificial de l'empresa catalana Haidini. Us ha parlat Mariola Dinarès. Dominar les xarxes és important, però dominar la nostra vida digital és imprescindible.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.